minuts que passen d'un quart de quatre de la tarda i a aquesta hora toca sortir al carrer amb la nostra reportera intrèpida. Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Va, que has sortit al carrer a preguntar què?
Avui he preguntat a la gent del carrer què et sembla que molts estudiants en pràctiques o becaris no cobrin.
Home, un clàssic ja, del món laboral.
Tema telita, que diuen. Aquest dilluns, el Ministeri de Seguretat Social ha citat a la patronal i els sindicats per mirar de desencallar la reforma de l'anomenat Estatut del Becari. I és que el Ministeri d'Universitats i la Conferència de Rectors, la CRUE, han mostrat certes resistències davant de l'obligació de cotitzar dels estudiants en pràctiques i, per altra banda, s'hi suma el descontentament de la patronal envers un dels punts de l'Estatut que diu l'eliminació de les pràctiques extracurriculars, és a dir, les que ja no formen part del curs universitari. Uh-huh. Aquestes són alguns dels punts de la... Aquests són alguns dels punts que hem comentat. També hem comentat abans doncs, que els incentius per a les empreses, els límits d'estudiant per a empresa, etcètera, etcètera. Però la negociació de la proposta ha pivotat entre diversos ministeris, un d'ells, el de Treball, que volia tancar-lo a l'Estatut abans de l'agost i que volia...
Pots tornar a dir abans de l'agost?
Abans de l'agost. I que volia amb ell que es poguessin eliminar la figura de falsos becaris, aquelles persones que amb un contracte de pràctiques exerceixen una feina estructural com la dels altres treballadors. Que això, avui en dia, hi ha molts casos, En coneixes algun? Ai... Jo conec algú que està de pràctiques com, bueno, ja no soc de pràctiques.
Com Nina Agustí, per exemple.
Sí, home, no t'ho creus ni tu. En resum, el tema és que les pràctiques formatives obligatòries per als estudiants de determinats graus professionals per a completar la seva formació acadèmica suposen una despesa extra per a la majoria de becaris. Actualment, però, no existeix cap regulació que obligui a les empreses a remunerar els alumnes que realitzen pràctiques, excepte dels estudiants d'una formació professional intensiva. D'acord? Aquest és un cas a part. Uh-huh. La nova norma pretén posar fi a aquesta situació i és ben entès que està estesa per moltes empreses. Per tot això, hem volgut saber què en pensa la gent del carrer de tot plegat. Creuen que els becaris o els estudiants en pràctiques han de cobrar?
Això, què n'opineu? Què n'opineu?
Què en pensen de les empreses que no paguen cap sou als seus aprenents?
Malament.
A mi em semblaria malament. Bueno, al final és una feina i qualsevol feina s'ha de pagar. Ningú treballa de manera gratuïta.
Home, jo crec que els estudiants sí que haurien de cobrar perquè tot i que siguin en formació, seran el futur i una mica jo crec que moltes empreses s'aprofiten de que no cobrin. Així que jo estic a favor de que els estudiants cobrin.
Pues no sé, mal, la verdad. Si no cobran y en prácticas es que tendrían que cobrar porque están haciendo un trabajo.
Jo crec que sí, que han de cobrar. Per què han de cobrar? Perquè tothom que treballa cobra.
Perquè està fent un treball.
Puc dir una cosa? És el primer dia de la pregunta del dia...
Que tothom està d'acord?
Que tothom està d'acord amb la gent del carrer de Sants.
Sí, senyora.
O sigui, sisplau, aplaudiments. Moltes gràcies. Sí,
m'he trobat aplaudint sol dins l'estudi, pot ser?
No, t'he acompanyat. L'únic és que tampoc no vull patar el micròfon, si no ens renyaran el José, oi que sí? Veus? I jo l'entenc més que tu, Joan, em sap greu dir-t'ho. No sé què hagués pogut passar si hagués anat cap als despatxos de certes zones de Barcelona, Diagonal, aquestes coses. Potser hauria trobat algun empresari dels que no paga els seus becaris. Llavors,
l'Aper Diagonal.
Ai. Tu has estat becari, Joan?
Sí, tant que he estat becari.
Sí? I què tal? Com ho recordes?
La impressora bé, gràcies. Aquella màquina de fer còpies.
La teva amiga.
Sí.
Jo també, i no em van tractar gens malament, de fet, però el que sí que és cert... No vaig cobrar.
Jo tampoc,
De fet, em van oferir unes segones pràctiques en les que jo havia de pagar.
Ep. Home.
Alerta, No, és que home, això és doble explotació, Però el que sí que no hauria anat malament doncs és això, cobrar un mínim, ni que fos. Bàsicament perquè moltes vegades combines estudis i pràctiques i no tens temps de buscar-te cap feina més per aconseguir diners. Uh-huh. Llavors, molts joves es troben en una situació precària en la qual no tenen cap mena d'ingrés.
Clar.
I a sobre han de pagar-se els estudis o volen independitzar-se i no poden, saps? Uh-huh. Totes aquestes coses que ens passa al jovent d'avui dia. Un dia parlarem d'això, d'acord? De veure quina és l'edat en què la gent ha marxat a casa.
M'agrada. Un dia pot ser demà,
Ah, doncs mira, demà tema. No cal que busquem, Andreu? Ja està, ja ho tenim. Ara sí, m'agradaria ensenyar-te dos talls més. El primer d'ells és d'en José. Escoltem-lo.
Home, el que fa la labor té que cobrar, inevitablement.
Vostè ha estat becari mai? O estudiant
sí.
Pràctiques? Com ho recorda?
Yo es que era del tiempo del esclavismo en este país. Ahora hay esclavismo, yo del superesclavismo, porque tengo 76 años. O sea, imagínate de dónde vengo. De toda la dictadura pura y dura, que no te dejaban ni en la juventud hacer nada. ¿Qué te parece? Que no te dejaban a lo mejor no te dejaban ver las películas que tú querías o leerte los libros que tú querías. A los de mi edad hemos tenido que luchar por esto y hacer por esto, no soportamos la super esclavitud, no lo soportamos, o sea que la esclavitud de ahora menos.
Ahora tenemos esclavitud y antes había superesclavitud, ¿eh?
Sí, sí, de fet s'ha fet com una mica de liu, però bueno, s'ha entès, ¿eh?
S'ha entès,
sí,
el que volia dir.
M'ha agradat molt conversar amb ell, m'ha explicat moltes coses, però moltes, potser he estat un quart d'hora amb ell parlant, m'ha ensenyat moltes leccions de vida i aquestes coses.
Un aplaudiment pel José, sisplau.
José, sisplau. Et convidem un dia a venir. Prou, vale, vale. I per últim, escoltem els nostres estudiants, ¿eh? Alerta, què en pensen de la situació actual dels becaris?
Depèn dels que facin. Jo crec que un mínim sí que s'hauria de donar, perquè així primer que motiva el becari a fer la feina i després que, doncs, que la roda segueix, no? Vull dir, si la gent cobra, la gent també gasta. També ens queixem que els joves no gastem, que intentem fer-ho tot pirata, que no sé què, però que si no tenim diners és impossible gastar de manera legal, diguéssim.
Això és explotació, perquè treballen igual o més que els propis treballadors i no cobren.
Ja, jo crec que no està bé que s'aprofiten dels joves que necessiten les hores de pràctiques i el treball s'ha de remunerar.
Clar, us pensen que perquè facis una feina i siguis estudiant, que podria ser un professional quasi fent la mateixa feina que ells, doncs no cobres perquè ets estudiant i ja està, doncs em sembla malament, la veritat.
Estem infravalorats.
Heu estat becaris, vosaltres?
No, però segurament acabarem.
Sí, acabarem així i no volem.
No, però ja sé de què va, eh?
Alerta, eh? Estan espantats. El futur dels nostres treballadors. Ai, mare meva, quina por. Doncs així està la cosa, Joan. Què et sembla? T'ha agradat? Els estudiants tenen molta por.
Sí, sí, notat, no, jo també en tindria, eh?
No.
Ja t'ho dic ara.
Sí, normal. Escoltada, doncs, la veu del poble, la veu de la gent, donem pas a la nostra experta d'avui, Helena Álvarez, portaveu de Avalot, Associació Sindical Juvenil de la UGT. Bona tarda, Helena.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta és obligada, Helena. Els estudiants en pràctiques han de cobrar?
Sí, totalment. O sigui, nosaltres fa molt de temps que defensem això. De fet, ja fa uns mesos vam aconseguir que les pràctiques extracurriculars tinguessin contracte i es milloressin una mica les condicions i, bueno, ara hem d'acabar de regular les pràctiques curriculars i una part també de les extracurriculars que, bueno, segons el que està ara mateix a sobre de la taula, s'espera que en els propers anys desapareguin.
Avui estem parlant amb Helena Álvarez, portaveu de Avalot, Associació Sindical Juvenil de la UGT. Bona tarda, Helena. Ara ens deies, fa molt de temps, que ho estem demanant des de l'Associació Sindical Juvenil de la UGT. Aquesta proposta de l'Estatut del Becari, que s'hauria d'haver aprovat, segons diuen les mateixes fonts, el passat agost, i encara queden serrells per acabar-se d'aprovar una llei com aquesta. Van tard?
Bueno, no sé si anem tard o no, però almenys, vull dir, a mi m'hagués agradat que s'hagués aprovat a l'agost, però bueno, que també m'agradaria que es pogués aprovar ara. Aquesta tarda ens han convocat a una reunió i bueno, nosaltres el que esperem és que es desencalli ja per fi. Sí, perquè ara el tema és tancar les patronals i també per part de les universitats. Es posaven reticències perquè no acabaven d'estar d'acord i bueno, ara a veure aquesta tarda si la proposta ja és satisfactòria per totes les parts i es pot arribar a un acord. Sí, jo crec que és superimportant perquè hi ha molta gent que està en una situació molt, molt, molt precària.
Uh-huh. Helena, estàvem comentant, no?, doncs aquestes, amb els testimonis, i fins i tot aquí amb en Joan i jo estàvem comentant que coneixem persones en situacions de falsos becaris, etc, etc. Quina és la situació actual, doncs, dels estudiants en pràctiques de Catalunya?
Clar, el problema és que amb les pràctiques, o un dels problemes, és que el que s'ha fet és abusar molt d'aquesta figura, perquè és una figura que està completament desregulada i sobretot també perquè és una figura que queda, o sigui, que ni té cobertura per part dels sindicats perquè no són treballadors, perquè no tenen contracte i com no tenen contracte al final és una relació mercantil. Per tant, queda, o sigui, entre l'empresa, diguem-ne, la universitat i l'estudiant i moltes vegades entre l'empresa o l'organisme que sigui i l'estudiant. Dic organisme perquè també passa a l'administració pública i, bueno, i altres entitats. Per tant, el tema també per això és molt important i ara s'està acordant en aquest acord que o sigui, ha de passar per la secció sindical i pel comitè d'empresa tot el que tingui a veure amb les persones becàries, que també són una altra, és una altra proposta nostra històrica des de que vam començar a pelear per les pràctiques, perquè així sabrem què està fent cada becari, per què es necessita un becari per aquell lloc de feina, i no es faran feines estructurals, no es caurà en, pues, el que tu deies, no?, que tu vas acabar les pràctiques i et van oferir unes pràctiques que tu havies de pagar, que ja és com el colmo, però és que sí. Així passa molt. Per tant, evitarem totes aquestes coses i evitarem que es facin feines estructurals. Tu per fer una feina estructural has de contractar una persona amb la categoria professional que sigui. Mm. Però tu no pots tenir una persona sense cobrar que t'està fent una feina gratis.
Per tant, creu que podríem parlar d'una estigmatització o infravaloració dels estudiants en pràctiques?
Moltíssim, sí, sí, totalment. O sigui, totalment. S'infravalora, però és que a més, moltes vegades fan feines estructurals. I després sempre és com el becari, no? I fins i tot a mi alguna vegada m'ha passat que després també és culpa del becari, no? Que és com, perdona, un becari no ha de tenir responsabilitat dins de l'empresa perquè ha de tenir un tutor que en teoria és la persona responsable d'aquella persona dins de l'empresa. I després també hi ha temes que van molt més enllà. Si una persona que no té un contracte dins d'una empresa tampoc ha de tenir la formació ni entra dins dels plans de prevenció de riscos laborals de les empreses. Uh-huh. Què passa si un becari està fent una feina i perquè no està dins del pla de riscos laborals passa qualsevol cosa dins de l'empresa? O sigui, qui es fa responsable d'allò? Saps? O sigui, que al final és un tema molt complex, però si jo crec que totes les persones que estiguin dins d'una empresa han de tenir contracte, han d'estar regulades i bueno, i les seccions sindicals i els comitès d'empresa han de saber i han de vetllar perquè aquestes persones tinguin unes condicions dignes.
Mm. Helena, ara parlàveu amb la Nina d'una situació que es produeix, com és la situació del fals becari. Eh? Què poden fer totes aquelles persones que estan en una situació de fals becari per denunciar-ho?
Bueno, jo el que els recomano és que vagin o bé a la secció sindical, si està conformada l'empresa en la que estiguin, i si no, directament a les seus dels sindicats i, bueno, i allà els ajudarem. I es denunciarà o es farà el procediment que sigui procedent.
Uh-huh. Helena, hauria o és imputable tenir algú treballant gratuïtament o tenir-lo amb un contracte de pràctiques, tot i haver acabat la seva formació?
Tot i haver acabat la seva formació, no, perquè de moment hi ha pràctiques extracurriculars. Uh-huh. Però el que no es pot fer un becari, en teoria, no pot fer una feina que sigui estructural de l'empresa i ha de tenir un tutor. I això no sempre passa.
Clar. Helena Álvarez, portaveu de Avalot, Associació Sindical Juvenil de la UGT, gràcies per resoldre'ns la pregunta del dia i per pujar amb nosaltres avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Nina.
Fins ara. A tu, Joan. Fins ara.